Pantalla completa. Una producció de pantalla.cat amb David Canto Quilella.
Ara que ja ha arrencat la temporada de premis, es confirma que Salve Maria serà una de les pel·lícules de l'any, tant a Catalunya com a l'Estat. La pel·lícula ens explica una història sobre la maternitat explicada des dels codis del gènere de terror.
Ha vomitat moltíssim.
No t'enfonsis, ara va, sisplau, que l'Eric et necessita.
Els dos bessons haurien complert 10 mesos si no haguessin estat ofegats a la banyera per la seva pròpia mare. De nacionalitat francesa, Alice Espanet porta 10 anys a Espanya, els últims 5 dels quals resident a Barcelona. Ara molts es pregunten qui era aquella veïna a qui descriuen com solitària i distant que ha sacsejat el tranquil barri de Matadepera.
Me gusta todo lo que escribes, me fascina, cuantos cortos, relatos, todo.
Jolín, gracias.
¿Estás escribiendo?
Llevo dándole vuelta a esta idea hace tiempo.
¿Tú no te preguntas cómo es que los basureros no amanecen llenos de bebés?
Al Pantalla completa hem pogut parlar amb la protagonista Laura Weismar i amb la directora i coguionista Marc Coll. Les escoltem a les dues. Doncs el primer de tot, felicitats, Laura.
Moltes gràcies, moltes gràcies.
Comencem una mica pel final. Com ha estat això de rebre aquest premi a Valladolid?
Doncs ha estat molt emocionant, no m'ho esperava gens. De fet, és molt raro això d'anar a estrenar una pel·lícula a un festival i no et dona temps a fer res més, no pots mirar cap altra pel·lícula i el dia següent et truquen que t'has de quedar perquè t'entregaran el premi aquella mateixa nit. O sigui, ha sigut tot una mica surrealista, encara ho estic assimilant encara, però sí.
I encara sort que us ho avisen amb antelació i et pots mentalitzar, no? Com va ser això de preparar? Perquè em sembla que vam veure xarxes que estaves allà escrivint el...
Sí, ja està. Sí, molt bé, sí, sí. Sí, doncs, com t'ho diuen, o sigui, a mi m'ho van dir el divendres i el dissabte ja era la gala. Llavors vaig tenir el dissabte com per escriure un discurset que després no volia sortir amb el mòbil, llavors me'l vaig passar en paper i després quan vaig sortir em feia... Vaig intentar fer-ho de memòria i bueno, va sortir el que va sortir, però està bé. Que vaig agrair a tothom a qui havia d'agrair. O sigui.
En tot cas, és la primera pel·lícula que protagonitzes com a protagonista principal. Com ha estat això de fer aquest recorregut de Locarno, Sant Sebastián i Valladolid ara?
Doncs ha estat un entrenament, realment, perquè jo no tinc tanta experiència. Jo he fet molt de teatre, performance i també papers petits, però no et fan tantes entrevistes, òbviament, al teatre. Llavors, com aprendre a parlar una mica del projecte sense... Bueno, al principi estava molt nerviosa, i si la cago, i si dic alguna cosa que no hauria de dir, però després li agafes el tronquillo i ja està, i no sé. Sí, em costa més parlar de mi mateixa, de fet, ara, que no, perquè ara amb el premi tothom vol saber de mi, en comptes de la pel·lícula, del projecte et puc dir tot el que vulguis, però sí, sí.
Doncs ara tirem enrere i anem a la pel·lícula. Explica'ns una mica com et va arribar el projecte, vas fer càsting, et van trucar, com va anar?
Jo estava fent una obra de teatre que es va estrenar fa molts anys aquí al TNC, que es diu Falstaff, amb el Marcel Borràs i el Nau Albet, i la vam fer a Madrid, al CDN. I justament la Mar havia treballat amb el Marcel a Sonos Suècia i va donar la casualitat que estaven a Madrid per una cosa de muntatge i vam venir a veure l'obra i la Mar no sabia ni qui era jo. I després de veure l'obra vam anar a sopar i jo ja veia que la Mar i jo vam parlar un rato i jo ja veia que la Mar mirava... raro, però jo no sabia ni que estava preparant una pel·lícula, res, no vam parlar res d'això. I el dia següent em va arribar la citació pel càsting i la descripció del personatge era Maria, amb dos ulleres molt fosques, i clar, jo és una cosa que em caracteritza molt, que tinc ulleres. Llavors vam fer càsting i vam tenir molta química realment i després va ser un procés molt llarg perquè la Mar va haver de lluitar molt perquè m'agafessin també, perquè clar, jo no sóc coneguda i jo entenc que a nivell de pel·lícula, o sigui, ells volien apostar per una actriu més famosa, però bueno, després de 5 mesos de càstings i tal, i em va trucar, em va dir, mira, és per tu, llavors, a tope.
Clar, quan vas rebre una proposta de Marc Coll, suposo que no t'esperaves aquest tipus de personatge, no?
No, per res, i no m'esperava que ella pensés que jo podria fer aquest personatge, perquè clar, jo no sóc mare, i al principi em vaig espantar perquè jo vaig llegir el guió i vaig pensar això està escrit per un personatge molt més gran. De fet, originalment el personatge tenia 38-39 anys, i jo en tenia 31, però després ho van reduir a 33, perquè van veure que en el fons lo de l'edat no era tan important, però jo al principi em vaig sentir molt impostora, què faig ara, com ho faig? Jo no sóc mare, jo no ho he viscut això, però que cal, al final això ha ajudat i tot, perquè he fet el viatge com en present amb el personatge i això crec que... Bueno, el fet que jo no sapigués o tingui ja... Jo naturalment tingui por d'agafar un bebè tan petit, crec que això ha afegit una dificultat i una tensió que crec que ara en la pel·lícula es veu.
De fet, rodeu amb nadons i el teu personatge, no explicarem gaire cosa, però diguéssim que té una relació una mica freda amb ells. Suposo que devia ser complicat també, no? Tenir tu com... Tenir aquesta relació amb els nadons.
Això va ser molt complicat. De fet, jo al principi vaig pensar, bueno, faré mètode, no? El meu personatge, el de la Maria, és una escriptora que no aconsegueix vincular-se amb el bebè. Llavors, jo vaig decidir, bueno, doncs, no parlaré amb els nadons durant tot el rodatge. I això, en el moment que em donen un nadó, que vam rodar amb tres, i vaig dir, sí, venga, no. O sigui, era com... cort, tallem, hola, hola, cuqui, cuqui, tot de seguida, perquè jo pensava, sí, i ara amb tota els estudis que hi ha que la vinculació amb el bebè és molt, molt important, sí, llavors jo reduïa el rato de no parlar-li, de no ser afectuosa amb el bebè, almenys durant només la toma, i que la resta d'aquest bebè no hagi de indirectament rebre cap energia negativa que pugui, sí, que si ho hagués fet durant tot el rodatge. Llavors, sí, encara m'escric amb les mares, m'envien fotos dels nadons i tot. Són totes nenes, de fet, eren totes nenes, tres nenes, sí.
I després una altra escena que complicada devia ser la que vau rodar amb el corp.
Sí, aquesta va ser... ben divertida. De fet, jo aquell dia, a més, em trobava fatal, tenia una gastroenteritis molt forta i estava com pàl·lida ja de per si. I sí, aquest corp, bueno, l'escena no estava escrita així. L'escena era que jo entrava i que el corp estava ja a la distància, que es movia una mica i que sortia. Clar, aquest corp se'm va posar a sobre, se'm va... O sigui, és l'única escena que he de... admetre que no la vaig actuar, perquè va ser tan natural tot el que va passar, perquè clar, o sigui, impacta molt, són grans.
No, i a la pantalla després jo pensava, i això com ho han rodat? Com han fet que el corp faci això?
El corp també era una cuerva, era femella i va fer el que volia, i jo crec que ens va regalar una bona escena, de veritat. I de fet, o sigui, les meves expressions jo ara veig i penso, no sé fins a quin punt ho hagués pogut replicar jo, això actuat, saps? Perquè va ser molt espontani, sí.
Com vau treballar amb la Mar el personatge i el fet que el tinguis la càmera sempre a sobre, el punt de vista i la pressió? Perquè després, clar, l'espectador nota molta tensió també amb altres coses com la banda sonora, els sons, però la càmera també oprimeix molt i tanca molt el teu personatge. Com vau treballar, doncs, això, el personatge, l'evolució del personatge i després també aquest punt de vista?
Bueno, vam assajar moltíssim, o sigui, vam assajar com durant 3 mesos abans de que arribessin els nadons, o sigui, imagina't, perquè clar, els nadons no havien ni nascut quan em van donar el personatge. I després, el que va passar és que, o sigui, jo vaig treballar molt tot lo intern, és a dir, fer la història interna, perquè el meu personatge ha fet parlar molt poc, el que li costa és expressar en paraules el que li passa amb el seu voltant, llavors vaig treballar molt intentant transmetre el que li passa només amb la mirada i amb això la càmera m'ha ajudat moltíssim, perquè realment els moviments de càmera i tot estan allà per acompanyar el viatge del personatge, igual que has dit tu, el tema de la música, el tema de també els elements de gènere, aquests elements més com que no saps si són de la seva, inventats per ella o no, d'aquests pensaments intrusius que es fan realitat. Sí, tot això va ajudar a poder aportar aquest viatge més subjectiu i immersiu amb la protagonista. I amb la Mar, realment, el que vam treballar és tenir jo molt clar per on passava el personatge, que jo ho tingués molt clar i els altres elements estaven allà per donar-me suport amb això.
I més enllà del guió i del llibre en què es basa la pel·lícula, has llegit altres testimonis de dones que han viscut històries semblants?
Sí, jo podria recomanar, o sigui, a part de Les Madres, no, hi ha un llibre que es diu La història de los vertebrados i un altre que es diu Les abandonadores, que són tres llibres que en preparació pel personatge em vaig llegir i tots són una mica recol·lecció, o sigui, recol·lecció de testimonis al llarg de tota la història, no només en els últims 20 anys, de històries que potser en el seu moment no es van definir com depressió, bueno, que no li van posar paraules com depressió postpart, psicosi postpart, però que expliquen una mica, sí, aquest altre costat una mica més fosc de la maternitat o d'aquestes històries de mares que no volem escoltar.
I com veus el fet que els últims anys tant el teatre com el cinema, l'audiovisual en general, s'estiguin explicant aquest tipus d'històries que fins ara doncs, quedaven doncs, amagades o no s'explicaven o no es volien parlar d'aquests temes?
Doncs sincerament crec que és molt necessari i que ja la gent té ganes d'escoltar aquestes històries per també poder tenir una conversa no només al teatre i al cinema, sinó també a casa i amb la gent que ens envolta i per poder posar-li nom, perquè les coses a les quals no li poses nom no existeixen, és així. Sí.
No t'he preguntat per la feina amb l'Oriol Pla. La pel·lícula se centra en tu, però el seu personatge va apareixent moltes vegades doncs, per posar més pressió o per posar més culpa al teu personatge. No? Com vau treballar aquestes escenes que moltes vegades acaben en confrontació?
Doncs assajant molt un altre cop i també l'Oriol és molt bo, ja érem amics d'abans i em va donar molt suport i estava allà disposat a donar-me tot el que jo necessités per explicar el que havíem d'explicar. Ell és boníssim, o sigui, ha fet molt bona feina en trobar en acertar en aquesta fina línia entre... que és molt difícil ser personatge perquè està explicant una masculinitat com moderna però també deconstruïda, no? Però alhora no aconsegueix atrevessar i arribar al meu personatge, llavors, però ho ha fet amb una sensibilitat molt, molt guai i sí, ha sigut un plaer, com sempre, i espero que no sigui l'última vegada que treballem junts, que ens quedin molts projectes junts, la veritat.
I l'última pregunta és precisament això. Tens algun projecte en perspectiva? Et podem veure alguna cosa aviat?
Ara mateix estic fent moltes proves i sí, hi ha un projecte per l'estiu, però una mica més alternatiu, que encara no puc dir gran cosa. I res, i a veure què passa ara. Després, ara, de moment, m'estic centrant en aquesta pel·lícula. Estreno una altra pel·lícula 2025, que és una comèdia amb que es diu Los Aitas, dirigida pel Borja Cobeaga, però de moments proves i esperem que aquest premi també no sigui només un premi, sinó que doni feina, que és l'important realment.
Doncs Laura, felicitats de nou i gràcies per dedicar-nos aquesta estona.
Moltes gràcies.
Pantalla completa. Una producció de pantalla.cat amb David Canto Guilella.
Marcoll, com ha estat l'experiència de Valladolid i emportar-se aquest premi?
Doncs, bueno, nosaltres veníem ja del Festival de Locarno, que també va reconèixer la pel·lícula amb un premi, i ara a Valladolid doncs, era estrenar a casa, hi havia molts nervis, sabíem que hi havia una expectativa, no?, perquè sempre, bueno, doncs ja et coneixen, i estem molt contents, molt contentes, perquè, doncs, a part d'aquest premi, hem tingut com molt bona acollida, molt bones crítiques, i ara... treballant per donar a conèixer la pel·lícula com amb vosaltres, que ens ajudeu a donar-nos espai i ja a partir de dijous, no sé, ja és cosa de que la gent tingui ganes d'anar al cine i a veure què passa.
Explica'ns una mica per què vau decidir adaptar aquest llibre i explicar aquest tipus d'història i sobretot fer-ho de la manera que ho heu fet, utilitzant el gènere com a via de narrativa.
Doncs quan ens posem amb la Valentina Aviso, la coguinista amb la que treballo sempre, la meva gran amiga, a pensar quina podia ser la pròxima pel·lícula, estava com el tema de la maternitat sobre la taula, perquè ella ja era mare de dos nenes, jo tenia un bebè de menys d'un any i semblava que havíem conversat molt sobre el tema i havíem reflexionat molt sobre les nostres experiències. Al final les nostres pel·lícules sempre surten d'aquestes converses que tenim, no? És el nostre material primigeni i quan ets mare i tens nens petits, bàsicament el que parles és d'això. Llavors la possibilitat de fer una pel·lícula sobre això semblava molt òbvia. A mi m'arriba la pel·lícula de la Catixa i a part de que ens la novel·la de la Catixa i a part de que les mares no, a part de que ens interpel·la molt el seu punt de vista, la seva mirada, coincidim com amb una sèrie de coses de la novel·la, de cop ens va semblar com bona idea adaptar un llibre com a punt de partida, que era algo que no havíem fet mai perquè ens motivava, no?, fer el procés des d'un altre, lloc, a veure on ens portava, i també en aquesta mateixa línia el tema del gènere que està dins de la novel·la, no?, amb aquesta premissa d'una escriptora que s'obsessiona amb un infanticidi i que comença una investigació, també ens semblava que era un repte per nosaltres, era molt estimulant i al final pues, no, tots els processos creatius entorn al cine són molt llargs i també necessitem motivar-nos i trobar el desig, no?, per a l'hora de fer les pel·lícules. I a més el gènere pensàvem de cop que ens vam adonar que era una manera d'explicar el que volíem explicar com molt eficient, no?, perquè pensàvem que a l'inici la maternitat doncs, hi ha una sèrie d'elements que tenen que veure, no?, amb la transformació del cos, amb les pors que es desperten, amb la part irracional i més atàvica, més animal que existeix, que ens portaven, diguéssim, d'una forma molt orgànica, no?, al gènere.
La pel·lícula, mentre rodava, es deia Les mares no, ara ha passat a dir-se Salve Maria. Per què heu decidit canviar el títol i per què heu triat aquest títol?
Va ser com una cosa que es va discutir molt amb els distribuïdors, que pensaven que funcionava millor un títol que no tingués traducció, no?, a nivell internacional, a nivell també nacional, no? Al final fas una pel·lícula en català i es tradueix en castellà, després també a nivell internacional les traduccions Mothers Don't no els acabava de com de quadrar. Llavors, bueno, aquest títol fa referència una mica a la Mare de Déu, no?, que és la mare de totes les mares, la mare que representa la mare abnegada, que ni tan sols és, no?, que és pura, que és abnegada, que és verge inclús, no? I a més fa referència com a una part que té la pel·lícula que d'alguna manera fa referència a la religió, no?, perquè la pel·lícula desborda una mica el tema de la maternitat i parla de la culpa, no?, la protagonista fa com un viatge que té que veure amb, no?, amb fer com una espècie de via crucis, no?, amb les tentacions que té, no?, amb la confessió al final, vull dir que hi ha una sèrie d'elements, una línia, diguéssim, una capa que té que veure amb la religió, no per res, sinó que no va ser una cosa inconscient que al tractar el tema de la culpa s'impregnava tot aquest univers en el fons, o tota aquesta cultura catòlica en la que hem crescut i que evidentment forma part de nosaltres, no? I llavors, bueno, doncs ens semblava, Maria és el nom de la protagonista i ens semblava, no?, que parlava també de la salvació d'alguna manera i que tenia que veure amb la pel·lícula.
Per això vau decidir localitzar la part final a la Vall d'Avui, a Taüll?
Bueno, per justament com quan ella inicia aquesta espècie, no?, de penitència, per dir-ho d'alguna manera, o s'ha d'allunyar, o ha de com trobar-se, o ha de confrontar aquesta por que té, no?, d'alguna manera. Buscàvem un lloc que fos hostil, i jo que sóc una urbanita empadernida, tot el que sigui marxar de la ciutat em sembla que és adentrar-me en l'univers salvatge de la naturalesa. Bueno, hi ha com aquesta qüestió, no?, de lo desconegut, de lo que no és segur, no?, i que també, evidentment, tot això exagerat i amplificat per l'atmosfera que vam intentar crear la pel·lícula, no?, i després en aquest Taüll hi ha aquestes esglésies romàniques, no?, que tenen aquests frescos. De fet, al principi en el guió, sobre el guió era Arties on ella anava, i hi havia uns frescos que tenien que veure com es diu això? Ja no t'ho diré, bueno, l'apocalipsis, amb totes les ànimes cremant-se en una olla gegant, no? I això també ens semblava que interpel·lava molt, que podia interpel·lar molt a la Maria, la protagonista, no?, amb tota la culpa que té, no?, i el pecat. Però allà no ens van deixar rodar, i llavors vam localitzar aquesta altra església que té aquests frescos que són aquestes figures monstruoses que remeten al vici, no?, i al pecat, i també ens semblava molt interessant, no?, perquè tot l'univers, com et deia Cristià, té que veure amb aquest tema de la culpa i el pecat, i tot això està en el seu cap, no?, és el que la dispara cap a aquest vertigen i aquesta por de ser aquest monstre que ella, com ella, ella com, que és com ella se sent.
Al llarg de la pel·lícula l'espectador va sentint tensió a través molt del so, hi ha sons del nadó plorant i algun so d'un cop sec que es repeteix que encara el tinc als meus malsons, i després també la banda sonora, no?, amb orquestra, cors. Com vau treballar el fet que no fos massa, o sigui, que fos el punt just per aguantar el thriller però no acabar passant per sobre de l'espectador?
Sí, doncs mira, era un repte que teníem, no? Efectivament, nosaltres volíem fer una pel·lícula sobre un tema que s'ha parlat molt, i per tant volíem fer una pel·lícula que no fos discursiva, que no fos analítica, que no fos freda. Sabíem que teníem un personatge que era molt delicat, que és aquesta mare penedida, que pensàvem que podia generar com un rebuig, no? I per tant volíem estar com molt a prop d'aquest personatge per entendre-la, per acompanyar-la dins d'aquesta angoixa que ella sent. I llavors ho vam fer com a partir dels codis del gènere, però és veritat que és un gènere que no és un pur gènere, no? És gènere que es barreja, és un cine de terror barrejat amb el quotidià, no? Barrejat amb, al final és un thriller psicològic, no? I llavors hi ha elements, diguéssim, que es mantenen dins d'un registre més naturalista, com per exemple les interpretacions dels actors, que són molt contingudes, que són molt de veritat, no? O per exemple l'ambientació, o per exemple part de l'escriptura, hi ha molta tensió, però diria més que hi ha una tensió com de l'estil més Haneke, no? O més cine europeu. Jo sempre deia que fèiem una pel·lícula de gènere, però de cine europeu, no? És una barrejat, no? Que era mig Netflix, però mig això, no? Mig Haneke, no? Per dir, com per utilitzar referents que tothom podia conèixer. I més que Netflix, al final vam tirar per referents americans, però amb un punt retro com són Hitchcock, per exemple, o Polanski, no? Que són els referents carrinclons que jo tinc, perquè com que passo molt de por veient cine de terror, doncs no en veig massa. Però bueno, dins hi havia, doncs, com et deia, no? una part d'algunes coses que estaven en un registre més contingut, efectivament, per compensar, en canvi, altres elements amb els que ens desparramàvem, no? Perquè la idea era arriscar i anar fins al fons. I de cop doncs, hi ha seqüències com que tenen un punt de body horror. I de cop la música sempre estava com... No? Jo vaig parlar amb la Celti, amb la compositora, que és boníssima, i sempre li deia, vull una música que sigui present, vull una música que sigui superexpressiva, que ens permeti ficar-nos en el cap de la protagonista, i no vull una música subtil que acompanyi. Vull dir que no és una pel·lícula que jugui molt amb la subtilitat, no? És una pel·lícula al revés, que el que pretenia era ser expressiva i estar en l'impacte a l'alçada de l'horror que sent, no?, la protagonista, i potser també per fer el mateix, el que et deia abans, no?, per fer una cosa diferent. En tot cas, també el so el vam treballar molt des dels codis de terror, no?, i ens ho vam passar molt bé, la veritat.
La pel·lícula, la càmera la poseu sobre la Laura constantment. Com vau fer aquest procés de càsting? Com la vau trobar? I bé, com, no sé si va ser molt complicat.
Doncs la Laura va ser una mica una aposta, una de les primeres grans apostes de la pel·li, perquè nosaltres buscàvem una actriu coneguda, buscàvem una actriu més gran, no?, perquè pensàvem que el personatge havia de ser una mica més gran. Volíem una actriu coneguda, primer perquè ajudar, no?, a finançar, a tenir impacte, a cridar l'atenció dels mitjans, però també perquè el repte del personatge era molt difícil, i pensàvem en algú que tingués experiència, no?, que sapiguéssim que ja podia haver fet papers, no?, que poguéssim confiar en el seu recorregut. Però jo vaig anar a veure la Laura en una obra... Bueno, no vaig anar a veure la Laura, vaig anar a veure una obra de teatre d'uns amics, del Marcel Borràs i del Nau Albet, que és Falstaff. Allà estava la Laura actuant, vam anar a sopar tots junts, me la van sentar al costat, i jo vaig quedar allà bastant impressionada per el seu rostre, i la vaig convocar al càsting, i ja, bueno, vaig tenir un enamorament que va destarotar una mica tots els plans de la producció, però que vaig mantenir a través de diverses proves que vam fer. I a mi el que passa és que la Laura per mi tenia alguna cosa en el seu rostre, en la seva mirada, no? Que em semblava que expressava, sense pràcticament fer res, i expressava, doncs, tota la part irracional d'aquest personatge, aquesta foscor, no? Aquesta fragilitat, i a més em recordava com a aquestes cares com de cine, com et deia, no? Doncs de Hitchcock, no? I és molt fotogènica, i sapiguem que és una pel·lícula on el personatge parla molt poc, no? Perquè molt s'expressa a partir de la posada en escena, tot es sosté a partir d'aquesta mirada, d'aquest rostre, i la Laura ho sostenia perfectament, no? No havia de construir molta cosa. Bueno, ella segurament va fer un esforç increïble, després treballant amb la Laura hi va haver una transformació, també hi va haver una caracterització, i ella, sobretot la feina de la Laura va ser tirar-se, entregar-se, implicar-se a la pel·lícula fins al punt de que pràcticament es va posar malalta. Vull dir que en aquest sentit la seva entrega i la seva implicació va ser del 2000%, i jo no li puc estar més agraïda.
Ens explicava que havíeu pogut assajar força setmanes abans de començar el rodatge, oi?
Vam assajar molt i va ser molt important per parlar del personatge, per trobar com el to, el registre, etc., per entendre com anirien totes les seqüències, no? Per mi també és important, no només pel tema dels actors, sinó per la posada en escena, fer-me una idea de com s'han de moure i com he de posar després la càmera, com ho puc explicar. I és un, jo que sóc una mica control freak, sí que m'agrada tenir les coses una mica assajades i practicades, però després la Laura es va créixer moltíssim també en el rodatge, i va ser fonamental també l'arribada del bebè, només l'última setmana, o sigui, la vam assajar amb els bebès, i aquí va ser quan de cop posar una cosa real, no? I que els actors han de lidiar amb el bebè, de cop passen coses que són molt, molt de veritat, no?
Un altre personatge important és el d'Oriol Pla, que era molt fàcil també que caigués en ser el dolent de la pel·lícula. Com vau fer això? Com vau trobar el punt just? Perquè, doncs, diu el que diu, és com és, però l'espectador no l'odia d'entrada.
Bueno, era molt important. El personatge de l'Oriol el vam construir justament en base en les necessitats dramàtiques i de la pel·lícula, no? Perquè justament teníem clar que no havia de ser assenyalat com a causant d'aquesta qüestió d'ella, que té una desafecció cap al seu bebè, no? No, ella, el que li passa a la Maria no té res a veure amb la seva parella. És una cosa que ens pot passar a tots, no? No té a veure, doncs, ni amb la seva situació de precarietat, no té a veure amb la seva parella, que és monstre, no té a veure amb una sèrie de coses, sinó que li passa perquè li passa. I en aquest sentit teníem clar que havia de ser, doncs, al revés, no? Un personatge que inclús pogués ser lluminós, també per compensar una mica la foscor del conflicte que viu la protagonista, doncs fer un personatge com lluminós, optimista, no? Que de cop donés respir a la pel·lícula de vegades, no? Que veiessis que pues això, no? Que representa aquesta espècie de masculinitat nova, de construïda, etc. Però també és veritat que necessitàvem que fos un personatge que no estigués present, no? També per necessitats de la trama, que estigués com per poder-la tenir sola ella, no? Perquè la soledat és com el terreny més fèrtil perquè se't disparin una percepció completament distorsionada de la realitat, que és el que li passa amb ella, no? Que se't disparin les pors, que entris en aquesta deriva mig paranoica que té la protagonista. I per tant buscàvem això, un personatge que no estigués present i que estigués com molt focalitzat a la feina, perquè no té les eines per veure que a ella li està passant el que li està passant. No té les eines, entre altres coses, primer perquè ella no és capaç de dir-li de tanta culpa i tanta vergonya que sent, no? Que no s'ho diu ni a ella mateixa encara, i després perquè no està dins del seu marc mental, no? Ell és incapaç de veure el que li passa amb ella perquè és incapaç d'imaginar-se que algú que ella estima, que és normal, que és una, no? Que ha tingut un embaràs normal, pugui tenir aquestes pulsions tan fosques, no? O sigui, per tant, les coses que tu no t'imagines no les pots veure. Llavors és un personatge que ho té una mica difícil per actuar de la forma. No té un gran performance, pobre, no? No és l'heroi de la pel·lícula, però també és veritat que jo entenc que té un punt de partida una mica complicat per això. I bueno, vam trucar a l'Oriol, que és un actor, bueno, amb una experiència, no? Al contrari de la Laura, no? Que sabíem que ho podia fer perfectament, que és un gran actor, grandíssim actor, que té una habilitat increïble, que a més té una intel·ligència increïble per entendre pues un paper o un personatge, inclús aporta coses, no? Evidentment, i ha sigut realment un plaer treballar junts, i ja està.
Vaig acabant. Fa un any i poc vau estrenar precisament aquí el Fenomen, on estem fent aquesta entrevista, això en Suècia, una sèrie que ja va recollir un munt de premis, i ja de fet el premi era la coproducció des de l'inici a nivell europeu. Com has viscut l'èxit de la sèrie?
Bueno, de fet, ens acaben de donar l'Ondas a la millor sèrie de comèdia, que això ha sigut com una guinda increïble, no? Per inesperat. Estem supercontentes i jo sempre penso que aquesta pel·lícula és una mica el revers tenebrós d'Això no és Suècia, no? Hi ha molt equip que comparteixen els dos projectes, des de l'autora Valentina Viso, jo a la direcció, l'operador, la muntadora, no? Hi ha com molts elements comuns importants i el tema, no? Una mica, però ja us dic, en un altre to completament diferent, no?
I teniu alguna altra cosa en perspectiva amb la Valentina? Esteu treballant amb algun nou projecte? O teniu alguna sèrie o tens alguna cosa de direcció?
Res que et pugui avançar.
Doncs de moment, felicitats per la pel·lícula, molta sort a les sales i felicitats també per Això no és Suècia.
Moltes gràcies.
Pantalla completa, una producció de Pantalla.cat amb David Cantoguilella.